Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Salutacions, benvinguts a una nova edició del programa d'informació política de la Cala Ràdio. Benvinguts al Parlem-ne. És dimecres i, per tant, els diferents grups municipals amb representació al Saló de Plens de l'Ametlla de Mar passen pel nostre estudi. Avui és el torn de Convergència i Unió i per això ens acompanyen Joan Pere Gómez Comés i Sarai Pastor. Molt bon dia a tots dos, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Molt bon dia.
Tenim diversos temes per a repassar en els pròxims minuts i si els hi sembla, abans que res, doncs també fer una miqueta de valoració d'aquests darrers dies de com ha anat també aquestes darreres setmanes. Començaríem parlant, per exemple, per posar alguna part més lúdica amb el tema del Carnestoltes. Vam parlar de Candelera, vam fer valoració de Candelera, però a nivell de Carnestoltes també com ho van poder viure aquesta festa popular?
Hola, bon dia, Dani. Doncs sí, jo vaig poder veure la rua de Carnestoltes, tant la del dissabte a la nit com la del diumenge a la tarda, que era la infantil. Per part del dissabte a la nit, me van agradar molt totes les comparses que es van presentar, les que van guanyar, evidentment, també. Llavors, també dedicar un trosset de protagonisme al racó dels joves, que, com jo tinc l'acadèmia també, tinc molts de joves allí, i se ho van treballar molt, evidentment. Llavors el diumenge van tindre la seva recompensa amb el premi, i bueno, pel que fa al diumenge a la tarda, amb els premis de disfresses infantils, vaig disfrutar molt, els nens se ho passen molt bé, disfruten molt, i és una il·lusió per ells que crec que no es pot perdre.
Per tant, doncs, bona valoració també del Carnestoltes i de la participació del municipi. Festes lúdiques, també se'ns aproxima la Setmana Santa i diverses activitats, per tant, també tindrem aquest temps de gaudir-ne. Però, mentrestant, hem d'anar parlant de diversos temes candents també de l'actualitat, de la política municipal. En aquest cas, i vaig veure vostè, Joan Pere Comés diu, va dir l'altre dia que cada vegada que parlem hauríem de parlar de futbol al programa, però hem de parlar de la rabiosa actualitat. I li trasllado una pregunta que li han fet els diversos portaveus de les diferents formacions polítiques que han passat per aquest programa, que fan referència precisament a un tema en concret, que són el primer projecte de la residència d'avis, perquè han sortit ja doncs, els diferents interessos que s'han de pagar pels projectes, diguem-ne, entre cometes, fallits en el tema de l'aprofitament a Port Olivet i en el primer projecte de la residència d'avis a l'Ametlla de Mar. La pregunta que li trasllado, i si vostè vol contestar-la, és per què es va tirar endarrere aquest primer projecte quan ja estava aprovat l'any 2007 i el 2008 es va tirar endarrere.
Estava aprovat el 2007?
Sí.
Sí, sí. Escolta, no, ho vinc a dir-ho perquè la residència d'avis és un projecte que naix ni més ni menys del primer govern que va tindre Convergència. Després, per naltros, de 4 anys perduts de govern amb el senyor Antonio Espuny, quan era alcalde, pactant amb el Partit Popular, i vam aconseguir fer un govern de Convergència amb Esquerra Republicana, del qual l'actual alcalde, Jordi Gazeni, era el primer tinent d'alcalde, i del qual la Rosana era la regidora de Benestar Social, i un dels projectes que ens van marcar-nos, entre d'altres, va ser el de la residència d'avis. Dit això, pues, la pregunta que em fas a mi, suposo que l'hauries de fer no només a Joan Pere, l'hauries de fer a tots els regidors que vam estar en aquell moment, i la veritat és de que te tinc que dir-te pues, que no ho sé. I no ho sé, pues, molt fàcil, pues, perquè la residència d'avis, la gestió i tot, ho portava un ens que es deia la Cala Gestió, de la qual jo diríem, no em formava part de manera directiva perquè era un simple vocal, com també ho era l'Antonio Espuny, com ho era Jordi Gazeni en aquella època, i el mateix Ricardo Lleó, era un vocal més, i no sé per què es va fer, doncs perquè es portava de manera molt directa des de la Cala Gestió, perquè era una empresa pública empresarial, i això doncs, l'hauries de preguntar-li en aquest moment, doncs, al que en aquells moments era l'alcalde, o el que era el president, el vicepresident o el gerent, però jo, si em preguntes la pregunta i com que no et vull enganyar-te, dir-te que no ho sé, pues perquè jo no tenia responsabilitats de la Cala Gestió i per tant no era partícip de les seues decisions.
ho ven a dir perquè atribuïen doncs, que vostè era regidor d'urbanisme en aquell període de la segona, del segon mandat de Convergència al municipi.
Amb competències delegades a la Cala Gestió, del qual jo no participava, el que sí seria interessant és també comentar amb aquesta gent que pregunta tant, és de que una vegada més, i crec que la gent de la Cala ho agrairà, és de que es fiqui en el cap que ells ara són el govern i que aquest govern no pot fer oposició des del govern a l'oposició. No es poden passar 4 anys parlant dels que estem a l'oposició. Els que estem a l'oposició, ens agradia més o ens agradia menys, ja ho tenim molt assumit. Vull dir, el poble de la Cala va fer per mi una cosa històrica, que va ser que després de 12 anys un govern de Convergència i Unió va tornar a donar suport amb una llista de Convergència renovada, quasi completament, tot amb cares noves, amb gent nova i amb il·lusions noves i il·lusions renovades. I vam ser capaços d'anar a unes eleccions segurament al pitjor moment de la història en què Convergència es podia presentar, amb tot el moviment que es veia darrere social, amb les coses que anaven sortint pels diaris, de la Cala Gestió, de l'alcalde Andreu Martí, etcètera, etcètera, pues molta gent ja es fregava les mans i ja es veien amb majories absolutes, sobretot des de part d'Esquerra Republicana, la mateix Partit Popular, ara anomenat Plataforma Calera, i també és un dels que es pensaven que seria bo del Partit Socialista, i el que va passar és una cosa que és òbvia, que qui va guanyar les eleccions, tant en número de regidors com en número de vots, va ser Convergència. I això ens va donar la força per seguir encapçalant aquest projecte. El que passa, que per pactes, cal dir, legals i legítims, això no ho discutirem, s'ha fet un tripartit format per Esquerra Republicana, Socialistes i des de l'oposició donant tot el suport i per tant estant dintre també l'actual Plataforma Calera, i bueno, i ara el que ha de fer aquesta gent és governar, perquè la gent les ha votat per governar. I m'explicaré, quan vam entrar a l'Ajuntament i estàvem en campanya electoral, jo encara recordo aquí un debat polític i es parlàvem del deute. El deute havia un cert debat de xifres. Jo podia parlar de 30 milions d'euros, n'hi havia que parlaven de 32, n'hi havia que parlaven de 40, però tots sabíem que tant si és 30 com si eren 40 era una xifra desorbitada, era molt gran. Però per què ens presentàvem? Ens presentàvem davant del poble perquè teníem la il·lusió, teníem la convicció que el poble teníem, o podíem tirar-lo endavant, i teníem solucions. Perquè si no cal ficar-se al front d'un ajuntament com el de l'Ametlla de Mar, que ja sabíem que no era una empresa fàcil. I ens vam ficar-ho perquè teníem solucions, i nosaltres aquestes solucions no les estem veient. Només veiem que els parlem-nes ens dediquem a parlar del passat. Resulta que jo portava un temps que ja no estava aquí, que ja he estat al govern fent altres coses i estava molt tranquil, i ara resultarà que tots els mals d'aquest poble, fins i tot si d'aquí 2 dies una pedregada, també diran que era culpa meva per com vaig ser regidor. Jo, si voleu, ne parlem, de quan era regidor. Estic molt orgullós. Per exemple, mira, ara mateix parlava a la Sarai del record dels joves. El record dels joves, quan jo vaig ser regidor de joventut, vaig ser el que vaig ficar la primera pedra del record dels joves, i és l'última feina que vaig fer com a regidor de joventut. Però si voleu, anem a parlar al telecentre. El telecentre, se'n recordeu el que era el telecentre? El telecentre era un 4 parets que ficàvem quadros a l'estiu i fèiem una exposició de quadros a l'estiu i es tancava durant tot l'any. Jo era el regidor de formació i treball i allò estava paralitzat. No havia regidoria de formació i treball que realment fos efectiva. I aneu al telecentre i mireu la vida que se li ha donat. O si voleu, anem a Trescales i en parlem de les demandes de la gent de les organitzacions i que no es feia res i que hem sigut capaços de fer el parc públic, el local social, que es van asfaltar carrers, que es feia el manteniment, que es va crear la brigada de les urbanitzacions. N'hi podem parlar de moltes de les coses, però jo crec que ara no es tracta de parlar de quina és la meva feina, perquè si voleu un dia fem un debat, ja que l'actual govern està tan preocupat per mi i pel que feia, i fem què va fer Joan Pere durant els anys que va ser regidor, i fem un debat d'això, però jo penso que a la gent això no li interessa, perquè el passat li deu, com diu mon tio Joanet, el passat de l'ideu. Ara el que ens interessa la gent és dir quin futur tenen. I acabo. Futur què vull dir? Algú podria dir com va ser l'últim ple? Si no m'equivoco, serà i vam fer un ple...
El 29 de gener.
29 de gener, però vam fer un anterior, bueno, 29 de gener no ho compto, però 29 de gener va ser un únic punt d'ordre del dia que vam parlar sobre la moció del ple de lògic. Per tant, per mi aquest ple només va servir per gastar diners innecessàriament. Va ser el del desembre que vam parlar del pressupost. Des del desembre, que em vaig jugar a ser el 2 de desembre, fins a hores d'ara, no hem fet cap ple més. No hi ha propostes damunt de la taula. Clar, ara, si només m'ho dic que m'ha fet populisme i a parlar de l'oposició, del que fèiem, i no s'han donat compte que ells ara estan governant i han tirat el poble endavant, escolta, home, no, perdem el temps, la gent vol resultats. Què es farà de la jornada de les Tonyines? Quina és la política de turisme d'este poble ara que estem a les portes de l'estiu? Ara no ja tenim l'excusa de dir és que vam entrar al juny i m'hem tingut que fer el que es feia en turisme, el que es feia abans. Hi ha alguna proposta nova en turisme o és una continuïtat del d'abans? Què es fa en comerç? Es farà el Lidl? Com sembla que ara veiem ahir molta gent que fa molins de terra, no sabem si es farà o no es farà, que es farà aquí les escoles velles, dalt de les escoles velles. Serem capaços de ficar aquí una àrea comercial o ficarem un centre cultural? S'ha parlat amb els comerços del poble per dir-los el comerç del poble que cada dia està més mort, què es pensa fer amb el comerç del poble? Se parla amb la gent de les organitzacions per saber què es farà amb els carrers, que a les tres cales, amb un cotxe normal no es pot anar si no vas amb un 4x4 perquè cada dia hi ha més forats i brutícia? Algú ens dona explicacions perquè hi havia una brigada de les urbanitzacions que poc o molt podien fer un manteniment i ara resulta que no tenim brigada de les urbanitzacions i ens han quedat, sense un mínim de manteniment que la gent, per cert, de les urbanitzacions que no ens hem d'oblidar, també són poble, estan molt descontents? O, per exemple, temes d'actualitat com és el dia a dia.
Sí, nosaltres hem anat observant diferents descuits per part de... Bueno, que veiem al poble. Per exemple, les pintades, ja fa temps que denunciem que hi ha pintades, moltes de les pintades encara no s'han tret i s'han incrementat, és a dir, hem vist que hi ha força actes de vandalisme juvenil en què bancs, parets, mobiliari urbà estan pintats, així com, per exemple, la perillositat de diferents arbustos que hi ha a Ribes Altes 2, a la zona de Ribes Altes 2. No podem oblidar que allò és una zona de passeig, una zona també educativa, i hi ha arbustos que són perillosos, tant per animals com per a nens. De la mateixa manera, durant dos plens successius vam estar demanant el tancament de les dutxes, de l'aigua. No vam dir en cap moment que s'havien de traure les dutxes, com us va dir la regidora de Medi Ambient. Nosaltres no diem que es traguin les dutxes, sinó simplement aturar l'aigua. Jo este matí he anat a passejar amb els meus gossos i l'aigua encara funcionava. Vull dir, la situació econòmica està malament, però si no fem aquestes petites coses per estalviar i per a poder ahorrar d'alguns raconets com és l'aigua, tampoc podem després estar criticant sempre i parlant sempre del deute i de la situació econòmica quan no fem petites coses que la puguin ajudar a reduir. Este és un dels cas, igual que el descuit.
Amb el que comentaves tu ara, seguim. Sí. Per exemple, això ho vam preguntar en un ple.
Dos plens seguits.
Dos plens seguits. Mm. I això em penso que ho preguntàvem al ple de l'octubre. I ens va dir, no, el novembre. I ens va dir, no es preocupeu que les aigües se farà, teniu raó. Ens va reconèixer la mateixa regidora de Medi Ambient i després el mateix regidor d'obres, i ens va dir, no us preocupeu, sí, ha sigut un descuit, però es farà immediatament.
Al gener ho vam tornar a dir.
Vam tornar a dir, teniu raó, perdoneu-me, escoltem, des d'aquí ja els puc dir-los, no cal que les traiguin, però tampoc no cal que tanquen l'aigua, perquè ja estem damunt de Setmana Santa i ja no cal que facin res. Home, no tenim ni temps de tallar l'aigua, ni temps de tallar les dutxes, com us havien dit que es faria. Aleshores, clar, aquests petits detalls que molt bé comentava la Sarai, això no val diners. Tenim una brigada al poble, doncs que algú se fiqui davant de la brigada i els ordeni, perquè si ens diuen altres en un ple, i això està registrat a les actes, no es preocupeu al novembre, que es farà immediatament, ho tornem a preguntar al gener, i si ens diu també que es farà, i encara no s'ha fet, i estem ja a les portes de Mà Santa, doncs no cal fer res, escolteu-me, és que ja no cal que féssim res.
Sí, d'altra banda també voldria parlar del descuit que hi ha per part de les llums i els fanals dels patis de l'escola. Ja es va parlar i han demanat diverses vegades la directora que per favor s'arregli el problema de les llums, perquè el club de patinatge està entrenant quan se fa fosc a les fosques i això és perillós pels nens. I de la mateixa manera també voldria traslladar des del nostre punt de vista que ja fa mesos que la junta directiva del futbol de la Cala demana que per favor algun responsable de l'Ajuntament, algun responsable que tingui una assegurança, pugui a tancar el camp de futbol, ja que l'estan tancant ells. Ells ja han demanat que ells no es poden fer responsable. Podem tindre un ensurt, podem tindre un susto, i jo crec que se'ls hauria d'escoltar. Llavors, nosaltres sí que estem fent oposició, estem parlant i estem denunciant tot allò que no veiem bé, però és que tampoc se'ns escolta. No se'ns té en compte per res. Ara mateix porto aquí dos documents, en registre d'entrada, Dani. Un és de l'11 d'agost, en què vam demanar la còpia de les resolucions judicials del període 2011-2015, que ens van acusar, dictades en els recursos contenciosos. No se ens ha contestat, està fora de normativa. De la mateixa manera, el 10 de novembre vam demanar una còpia dels contractes laborals de les persones que s'havien contractat últimament, així com el procés de selecció que s'havia dut a terme, convocatòria, bases, nomenaments, data 10 de novembre del 2015. Tampoc se ens ha contestat. L'oposició sí que estem. Una altra cosa és que ells vulguin veure o ens vulguin fer veure que no estem a cap lloc, però sí que estem. I ens agradaria demanar des d'aquí que, per favor, ens tinguin en compte per a tot. Igual pel bé que pel dolent, crec jo que ja s'estan passant una mica.
No, amb el que comentava ara la Sarai, que ara jo mirava ara, ni me'n recordava, perquè és que arriba un moment que no sé com demanar-ho més. Els plens demanen que es facin coses, ens diu que sí i no es fan. Ho demanem per registre d'entrada, que com bé explicava la Sarai, amb el registre d'entrada número 2460 de l'11 d'agost, i clar, per a fer l'oposició, nosaltres ja els hem dit que estem al costat del govern, i tot no repetiu, com a cap de llista i com a cap del grup polític que té més regidors i vots, estem al costat del govern per tot allò que creguin convenient, però l'oposició, a banda de fer oposició constructiva, també hem de fiscalitzar el govern. I per fiscalitzar el govern, en democràcia tenim una sèrie d'eines. I per aquestes eines tenim informació. Com ara, com molt bé explicava aquí la Sarai, que comentava que vam demanar còpia de les resolucions judicials del període del 2011 al 2015, dictades en els recursos contenciosos administratius, en què l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar hagi estat part i que afecten matèria urbanística, planejament, gestió, disciplina. Pues això no se mos ha donat, com tampoc no se mos ha donat per parlar dels pressupostos i saber si el cost de personal és superior o no superior, si s'ha contratat amb més gent o no s'ha contratat amb més gent. Vam demanar també que se mos donés còpia dels contractes laborals o dels decrets de nomenament de tots els treballadors que s'hagin contractat des de l'inici de la present legislatura. Torno a repetir, treballadors que s'hagin contractat des de l'inici de la present legislatura. I a més també informe d'intervenció detallant el cost anual brut d'aquests treballadors i explicació tècnica del procés de selecció que s'ha dut a terme en aquestes contractacions, convocatòria, bases, nomenaments, etc. La resposta no existeix. Que tenen por, que hi ha alguna cosa que amagar? Jo estic segur que no hi ha res que amagar. I torno a repetir, no tenim res en contra dels treballadors nous que s'hagin pogut incorporar. Res en contra, perquè segurament estic convençut que la feina que fan és excel·lent i professional. Res en contra. Ara, si resulta que hi ha dos treballadors que portaven el manteniment de la brigada de les urbanitzacions, els fotem fora perquè diem que estem en crisi, no hi ha diners, i després resulta que agafem altra gent per a fer feines semblants quan tampoc no han passat per procés de selecció, nosaltres no estem criticant, només diem, doneu-me la informació, perquè segons la informació que ens donareu, podríem, xiquets, ho heu fet bé, o direm que no ho veiem bé, per això estem a la posició. No se'ns dona la informació. Per tant, nosaltres ja estem per l'Ajuntament, ja fem la nostra feina d'oposició. El problema que tenim és que des del govern se mos ninguneja cada dia més.
Recapitulem una miqueta perquè hem deixat molts de temes damunt la taula i hem d'anar entrant a detall algunes cosetes dins del nostre espai del Parlem-ne. Volia entrar una miqueta damunt de la residència en un altre àmbit de qüestió, perquè si abans parlàvem del tema econòmic i del tema del per què es va fer enrere amb el primer projecte, ara li voldria preguntar sobre la situació actual, com veuen vostès des del grup de Convergència, com s'ha de desencallar això, perquè de moment encara segueix totalment paralitzada, i també fa unes setmanes doncs, va ser notícia en alguns mitjans, un tema que ja havíem tractat aquí a la Cala Ràdio, el tema de que la residència podria convertir-se en un altre equipament si finalment doncs, les negociacions per poder-la desencallar i que es realment sigui una residència d'avis doncs, no fructifiquessin i no es pogués tirar endavant amb una residència amb les places concertades. Quina és la visió que en donen des de Convergència?
Mira, de convergència em diré primer una cosa. La residència d'Aves és una residència, torno a repetir, que el 2003, quan governava Convergència Esquerra Republicana, ho portàvem als programes electorals i vam dir que ho tiraríem endavant, com vam tirar la piscina, vam tirar el camp de futbol i altres inversions importants d'este poble, que penso que tots hem d'estar orgullosos. Tots hem d'estar molt orgullosos d'una piscina amb més de 1.000 abonats, tots hem d'estar molt orgullosos del camp de futbol que tenim avui en dia, que és un camp de futbol referent a les Terres de l'Ebre, referent, perquè entre altres coses, la vida que hi ha allí és increïble. Tots hem de ser orgullosos del pàrquing que tenim, tots hem de ser orgullosos del local social per públic de Tres Cales, del telecentre, etc, etc, etc. Hi ha moltes coses, però el tema de la residència d'avis, si m'ho pregunto a mi personalment, i ara parlo com a Joan Pere, crec que no es va fer del tot correctament. No perquè no s'hagués de fer la residència d'avis, que la demanda social al poble està. És perquè abans de fer la residència d'avis teníem de tindre no ha paraulat, sinó signat una sèrie de places concertades que no es va fer-se. I com veus, no m'amago. Les coses les dic clares pel seu nom. Ara bé, ara ja la tenim. I hem de trobar solucions. L'alcalde que avui tenim, el senyor Jordi Gasènia, d'Esquerra Republicana, doncs ell deia que si governàvem, obriria la residència d'avis. I jo, com a Convergència, li he dit que estic a la seva disposició per ajudar-lo amb el que vulgui. Portem 9 mesos. Jo diria que és com aquell que diu que la criatura va ser embrionària però avui ha parit. Vull dir, si algú va estar embarassada quan van ser nomenats el nou govern, avui el crio ja ha donat a la llum. Per tant, han tingut temps per a fer coses. I nosaltres, què se'ns ha dit a nosaltres com a oposició? Però nosaltres ho sabem perquè m'acabes de dir tu ara. Nosaltres sabem moltes de les coses gràcies a tu
La premsa.
i als professionals d'esta casa. El butlletí setmanal i el que fiqueu per la cala RTV, perquè nosaltres no se mos diu res. Nosaltres hem sabut això de que es vol fer un hotel, pues per la premsa. I jo pregunto, avui l'actual alcalde no és Esquerra Republicana? La consellera de Benestar Social, de qui depèn les residències, és Esquerra Republicana. El vicepresident econòmic és Esquerra Republicana. Jo com a màxim representant de l'Ajuntament amb vots i amb regidors, a ser Convergència, siga amb un govern amb Esquerra Republicana. Ja vaig dir-li, anem junts, a Barcelona, que no passa res, intentem bogar tots a la mateixa direcció i intentem que les places concertades, tal com l'alcalde es va comprometre que faria, de poder signar places concertades per aquest Ajuntament, perquè si concertem places, la residència es pot obrir. Aquí tenim a la consellera d'Esquerra Republicana, aquí tenim el vicepresident d'Esquerra Republicana, aquí tenim un govern de Convergència d'Esquerra Republicana, anem de la mà junts? Que tenim por? No tenim la lepra, ni tenim cap virus dolent. Que vinguin a parlar amb nosaltres, que estem disposats a ajudar-los. Estem disposats. Ara bé, dit això, sé que és molt difícil, però en campanya electoral dient que l'obririen, doncs ara la seva responsabilitat és intentar-ho, com a mínim intentar-ho.
Anava a afegir un apunt, i és que, evidentment, això depèn d'uns pressupostos de la Generalitat, que de moment encara estan prorrogats durant aquest inici de 2016. S'haurà d'estudiar i s'haurà de valorar a partir del moment que hi hagi uns pressupostos aprovats. Entenem.
Tens tota la raó del món i torno a repetir-te que no és fàcil, però ara també és bonic perquè quan un està al govern, quan un està al govern i governa el dia a dia, les coses es veuen diferent quan s'està a l'oposició, que es veu tot molt més fàcil. I jo com que sé que s'està al govern i sé que s'està a l'oposició, perquè jo vaig estar abans d'entrar de regidor, vaig estar 8 anys a l'oposició, per tant, sóc una persona que crec que tinc la suficient experiència i sé veure les dues bandes. Ja reconec que això de la residència d'Aves, l'actual govern, té una papeleta molt difícil. Per això aquí públicament, i tinc que dir, gent com la Sarai, que són gent que han entrat noves i tenen ganes, m'hi diuen a vegades a mi, i crec que amb un esperit molt constructiu m'han dir-me sempre, Joan Pere, recordo els seus paraules, jo em fico en política no per fer la vella política, me fico per fer la nova política. Hem de mirar endavant, hem de tirar el poble endavant, per això em fico, jo no vull parlar del passat, vull tirar el poble endavant. I vaig dir-li, Sarai, doncs per això et vull al meu costat, perquè hem de tirar el poble endavant. I per això, gent com la Sarai, gent com l'Eva de l'Amo, gent com la Maria Arbó, gent com Josep Maria Callau, que són gent que són nous en este món de la política, ens fiquem a disposició de l'actual govern en temes com la residència d'avis, que ens cridien, ens sentarem i intentarem entre tots trobar una solució, que sabem que és difícil, però no ens podem enterar per mitjans de comunicació de que la residència d'avis vol fer un hotel. Perquè jo no sé si vol fer un hotel, però jo el que llejo, per exemple, al Diari Tarragona, ara en data març del 2016 surt l'Ajuntament, diu la metge, obre la porta a donar un nou ús a la residència d'Aves tancada fa anys. El consistori crida al govern a concertar plaça probablement, en cas contrari podrien reconvertir l'edifici en un hotel. Que això jo m'entero per la premsa. No anem bé. Per tant, tornem a dir, fiscalitzarem el govern, però ens fiquem a disposició del govern per tot allò que creguin convenient. Nosaltres volem el millor del poble. No volem fer una posició destructiva per si. Ara, que es dediquen qui està governant i qui al final han volgut agafar la responsabilitat són ells. Per tant, que governin, que busquen solucions. I des d'aquí dir-los que nosaltres estem a la seva disposició per tot allò que creguin convenient. I crec que seria bo fer un front comú en temes importants. No cal, jo entenc perfectament que amb l'actual govern que miren de reull a Convergència i compte i diuen, per exemple, quan anem a actes, anem a diferents actes, diuen, si hi ha més regidors de l'oposició que no del govern, ho entenc perfectament, o que a vegades la gent socialista es compta i diuen, nosaltres som dos, ells són cinc, o que Esquerra compta i fa, si nosaltres som quatre regidors i ells no són un més que nosaltres, o la plataforma el mateix, entenc que no es puguin mirar de reull, però que no els hi fessin por, que nosaltres, estos nous regidors que estem aquí, tenim un tarannà diferent i per tant entenem que potser amb temes temes puntuals no ens ficarem d'acord, però amb els temes importants de poble ens ficarem al seu costat, perquè sabem també el molt que estan patint, sabem que no s'han trobat amb un govern fàcil, sabem també el deute que arrastren, sabem que els temes que hi ha damunt de la taula, com pot ser el contenciós administratiu, com pot ser temes urbanístics pendents de tancar, com és la residència d'avis, sabem que hi ha temes importants i per això els diem, crideu-nos, fem un pacte, no diré pacte d'estat, perquè no som, fem un pacte de poble, fem un pacte de municipi, en temes puntuals, fiquem-nos tots d'acord per tirar el poble endavant, i nosaltres des d'aquí ja els diem, farem una oposició constructiva, ens fiquem a la seva disposició. Però per fer això, crideu-nos. Per exemple, és normal que l'únic ple que han fet de substància, com va ser el ple dels pressupostos, no se'ns va cridar a cap reunió.
Dijous va ser el ple i el dimarts vam rebre els esborranys. No es pot treballar així. Ja ho vam dir al seu moment.
A les pitjors èpoques d'aquell home que els que ara governen se criticaven tant, de l'Andreu Martí, les pitjors èpoques, ells van tenir un esborrany, sempre tenien un esborrany molt temps abans per poder-lo discutir. I dient que era un dictador. Escolta, pues, estan fent pitjor del que es feia abans. Molt pitjor. Perquè nosaltres que no m'han donat temps de res, perquè que no els hi fessin por, que no els hi fessin por, que nosaltres volem el millor del poble, que no es preocupin, que nosaltres ja estem assumits, estem a l'oposició, estem tranquils i sabem quina és la nostra feina, i la nostra feina, com veus, l'estem fent, la fem dia a dia.
Permeti'm que ara que hem passat l'equador del programa parli de l'exalcalde precisament perquè també coneixíem fa uns dies que es continua obert el cas de la Cala Gestió on l'exalcalde Andreu Martí i també l'exgerent d'aquesta empresa municipal, Antoni Martos, segueix el curs judicial en aquest sentit i doncs, la Fiscalia l'Audiència Provincial continua investigant arrel doncs, que la Fiscalia segueix demanant proves i encara no està tancada la interlocutòria del cas. Com valorem també que segueixi aquest cas obert i també entenc que aviat també començarà aquesta auditoria de procediments de gestió, ho van explicar també per aquest mitjà de comunicació, i també del que es pugui traure de tot plegat.
Doncs bé, Dani, nosaltres ja hem parlat moltes vegades del tema de l'Andreu, nosaltres som del mateix partit polític. Ara bé, dins dels casos judicials, nosaltres no volem prendre partida. Si la imputació continua, és la justícia qui ho ha de decidir. No serem nosaltres que farem una justícia en paral·lel, ni direm nosaltres personalment que és el que pensem, perquè és la justícia que ho ha de fer. I crec que cap partit polític ho hauria de fer. Deixem treballar la justícia, si la imputació continua, ells decidiran què han de fer amb el cas.
Un tema, qui la fa, que la pagui. Això va ser el nostre lema. Si realment, sigui que sigui, del partit polític que sigui, el que aquí el fiscal li imputa a l'exalcalde Andreu Martí, el que diuen és veritat, doncs em sap greu perquè s'haurà atacat la imatge de la metge de mar. I això no és bo pel poble, que ningú s'alegri una cosa així. Jo estaria molt trist. Però si realment es demostra el que diuen del senyor Andreu Martí i del senyor Toni Martos com a gerent de la Cala Gestió, que van fer unes irregularitats, que la paguin. Jo el que demano és que la justícia actuï ràpid. I com molt bé ho ha explicat la Sarai, que aquí deixem treballar la justícia. El que m'agradaria és que això anés més ràpid. Torno a repetir. I si aquí necessita el govern alguna cosa d'aquest grup de Convergència, t'asseguro que ens tindrà al seu costat, perquè nosaltres no estem aquí per tapar ningú. No estem aquí per ficar al revés, que s'aireixin els calaixos i si les cases. Si alguna cosa i algú té alguna cosa a amagar, doncs ho sento molt que ho hagués fet, que ho hagués fet bé. Però un tema, m'has parlat d'una auditoria de què?
De procediments que s'ha de realitzar a Cala Gestió.
I on està l'auditoria que havien de fer, l'auditoria no de procediments, l'auditoria que van dir de l'auditoria de tots els números de l'Ajuntament? On està l'auditoria? Ja no, allò que portava el programa electoral i el senyor Joan Font va dir que no pactaríem ningú si no es feia una auditoria ben feta, jo vull saber, ja no es parla d'auditoria ara? Ara es parla d'auditoria de procediments? I o sigui, l'auditoria ja no la fem. Ho dic perquè no deixa de ser curiós de que donde dijo digo, digo Diego. Pues molt bé, tema imputació que la justícia tira endavant i tema auditoria, han passat de fer una auditoria de tot l'Ajuntament, com us van prometre que faria l'actual equip de govern entre Esquerra Republicana, Socialistes i XPP, actualment Plataforma Calera, han passat ara a parlar d'auditories de procediments. Bueno, pues mos quedarem amb la filla menuda del que hauria de ser una auditoria de veritat.
Seguim avançant amb més qüestions en l'àmbit municipal. Plantegem dos temes relacionats, entre cometes, amb el tema medi ambient. Per un costat, l'inici de les obres de la carretera d'accés sud, que finalment doncs, ja s'ha començat aquesta segona fase, que unirà el terme del Perelló amb el barranc de Santes Creus, i que ha portat veus contràries, com les dels ecologistes de Catalunya GPEC, que demanen la paralització d'aquestes obres. Quina és la visió que vostès entenen d'aquesta carretera, que en el grup de Convergència i Unió, doncs, en la passada legislatura van aprovar el projecte d'aquesta carretera, i també conèixer quina és la seva valoració sobre la situació del peix blau. Precisament ahir va haver una reunió de les confraries i el sector català amb el director general de pesca, Sergi Tudela. Les conclusions centrauen doncs, que també demanaran a l'estat espanyol que realitzi un estudi per poder doncs, esbrinar els motius, i també posen de manifest des de l'Ametlla de Mar la necessitat d'unes ajudes econòmiques d'urgència, d'emergència, per poder doncs, sobreviure mentrestant no es puguin aplicar o no es coneixin els resultats de l'estudi i es puguin aplicar algun tipus de mesures. Com valorem tot plegat?
Però on vols començar?
Comencem per la carretera, acabem pel peix.
Carretera. Abans de res, dic que evidentment la carretera, nosaltres estem encantats de la vida que s'hagin començat les obres. No cal dir que aquestes obres no s'han començat de fa ara, perquè s'ha fet la feina ara. Per exemple, jo sempre m'agrada explicar una anècdota. Recordo que sobre el 2000, jo he dit, s'havia de fer el tanatori, imagina't si parlo de... S'havia de fer el tanatori, i per fer el tanatori necessitàvem una sortida del tanatori que fos... i la carretera que va des del pont de la General fins al poble, la carretera esta, depenia de la Diputació de Tarragona. I per fer la torna va una sortida, pues una sortida un accés, una sortida d'entrada, una sortida i una carretera de sortida, no? Un carril d'acceleració i un carril de desacceleració. I evidentment, com que no estava tot allò urbanitzat, pues vaig anar a discutir que s'havia de fer de manera provisional. I vaig veure, estava allà parlant amb un enginyer, i vaig veure amb una finestra dos totxos molt grans, amb molta por, i vaig dir, què és això? I em van dir, això és una carretera que no es farà mai. I dic, i quina és? Però com a curiositat em van dir-me, és la carretera del Penta, un enginyer que va pagar l'Estat per fer una carretera que va des del Penta, del Pla d'Emergència Nuclear, que va des de la Metlla de Mar, que hauria d'arribar doncs, fins al pont de l'Àlia, i clar, el dia de la Metlla de Mar, em vaig aixecar a mirar, diu, perquè no es farà mai, perquè aquí està paralitzat i no hi ha manera de desencallar-ho. I a partir d'aquell dia recordo que vam començar a treballar-ho per a veure si aquells diners que estaven en un fons de l'Estat que no es podien tocar només per fer aquella carretera, a veure si aquesta carretera es podia aprofitar. I permetem, estic molt orgullós que gràcies al tanatori i començar a fer aquestes gestions, avui en dia s'ha pogut començar ja a fer l'obra d'aquí de l'accés sud del poble, que penso que és una obra que ens farà molt de bé, no només al poble en general, que ho farà, també, per exemple, al càmping Santes Creus, que cal dir-ho, quan tu tens un càmping com el Santes Creus, tens un hotel com el de la Mitja de Mar, ho tens ben comunicat, això acaba donant riquesa al poble de la Mitja de Mar. Per tant, nosaltres estem molt contents. I estem contents ara que estem a l'oposició, però també voldria recordar que no deixa de ser curiós que gent que ara surten als diaris i es fiquen les medalles d'esta carretera, quan estaven fa dos dies a l'oposició, pues potser van votar, se van abstindre i no ho veien clar i van dir que no es faria aquesta carretera i no la volien, volien fer. Però bueno, me n'alegro molt que ara que estan governant aquesta carretera la veguen bé perquè penso que és bona pel poble. Per tant, nosaltres estem molt contents. I en referència a la denúncia del GPEC, escolta, no té ni caps ni peus. El que hauria de fer el GPEC és preocupar-se d'altres coses. Per exemple, el GPEC hauria de fer, i aquí ja ho enllestixo, és preocupar-se perquè resulta que a la mar de l'Ebre, on abans hi havia un munt de sardines i seitons, ara no s'agafen sardines i seitons, perquè la sardina no creix, perquè la sardina no està grassosa, perquè no s'agafa peix. Quan no s'agafa peix vol dir que hi ha pescadors que estan guanyant, la gent de la Llum està guanyant una mitja de 2 a 4 mil euros a l'any. La GPEC s'hauria de preocupar-se d'aquestes cosetes, que això sí que és important, perquè alguna cosa està passant a la mar i resulta que aquí donen l'esquena i ara es preocupen per una carretera del Penta, que penso que tots estem d'acord. Per què? Perquè la carretera del Penta és la carretera d'accés sud que ens portarà al pont de l'Àlia, té tots els informes mediambientals, els informes de Renfe, els informes de territori, i per tant té tots els informes mediambientals per fer-se correctament. Per tant, penso que el GPEC s'hauria de preocupar-se, en aquest cas, dels pescadors i del peix blau que no n'hi ha, i no d'aquestes cosetes que al final és pecat a minuta.
Entrem ja a la recta final del programa, ens queden uns 10 minutets i m'agradaria preguntar per una de les actualitats del grup de Convergència Democràtica aquí a l'Ametlla de Mar, que precisament aquest cap de setmana doncs, han organitzat un toro verd dins d'aquesta refundació del partit. Expliqueu-nos una mica doncs, què és el que aquest dissabte heu organitzat aquí a la població.
Sí, dissabte 12 a les 6 de la tarda anirem finalment a l'institut, ja que no podem disposar del centre d'interpretació de la pesca per uns motius diversos, i anirem a l'institut i allí farem grups de debat. Des de Convergència s'envien unes enquestes d'unes 80-90 preguntes dirigides a militants, simpatitzants i gent que no és del partit, és a dir, gent no afiliada, però que sí que vol participar des d'un punt de vista més exterior d'esta refundació de Convergència, no? Llavors, a partir de les preguntes de l'enquesta farem uns debats, cada un de nosaltres serà un petit formador, llavors hi haurà una altra persona que conduirà una mica el debat i tot el que s'acordarà en aquells grups del dissabte s'enviarà a Barcelona, a Convergència, llavors des de la central de Convergència ja decidiran cap a on va el partit finalment.
És un tema, com ho explicava la Sarai, que aquí el president Mas penso que està encapçalant el projecte i la Convergència, com se va crear als anys 70, doncs va ser una Convergència que va ser un moviment, una Convergència que va agafar una sèrie, i ho dic moviment perquè no era un partit molt, diríem, ideològic, no? Va agafar molta gent que el que volia era, parlaven de la reconstrucció nacional. Avui dia no parlem de la construcció nacional, avui dia ja parlem de la construcció nacional, que és molt diferent. Se parlava de l'encaix de Catalunya amb Espanya, se parlava de democratitzar Espanya, se parlava de fer entendre la pluriculturalitat, plurinacionalitat i plurilingüisme de l'estat espanyol, i penso que aquella Convergència ha fet una feina impagable per Catalunya. Avui dia som el que som i volem la independència perquè va haver una sèrie de gent des de Convergència que van liderar aquest país i, per exemple, van fer coses tan importants com va ser el tema de la normalització lingüística. Però ara hem de passar de pantalla. I aquesta pantalla vol dir que hem de passar gent jove, per exemple, com és l'al·lusió de gent com la Sarai, com la mateixa Maria Arbó, com la mateixa Badalamo, que són gent que fa poc que s'han incorporat al partit i tenen ganes de canviar-ho i porten altres inquietud. I això està passant arreu de Catalunya. El president Mas ha dit, escolta'm, este partit que volem portar per fer una Catalunya independent necessita d'un partit de centre, un partit que estigui al centre de l'espai polític, perquè les esquerres estan cobertes, molt cap a l'esquerra tenim a la CUP, després tenim Esquerra Republicana, però ens falta este partit de centre, un partit que penso que avui per avui hi ha molta gent a Catalunya que és independentista, però no és esquerres, que és de centre, que és gent que creu més en l'ordre, que gent que creu més en que realment per anar a un país, a banda de les subvencions, el que ha de funcionar és el petit i la mitjana empresa, que són els que realment creen, que són els que realment creen llocs de treball i creen riquesa. Gent que pensa que està molt bé parlar de drets socials, però també s'ha de parlar de deures. I, bueno, i hem de crear este nou partit de centre, i este partit de centre no es vol crear des d'un despatx de Barcelona. Se vol fer des d'un debat ampli i molt interessant en tota la militància i simpatitzant. Aquí només afegir una cosa, no és unes reunions pels militants. Aquí, per exemple, si qualsevol persona digués jo sóc una persona que no sóc de Convergència, però crec que realment per aconseguir la independència de Catalunya estem un partit fort de centre i per tant jo vull donar les meves aportacions per com penso que hauria de ser la nova Convergència del futur, encara que no sigui votant de Convergència, per dir alguna cosa. També està invitat, també pot vindre a participar d'aquest procés de debat perquè també tindrà les portes obertes. Per tant, des d'aquí ja els dic que si algú està interessat, que qualsevol dels regidors que estem, que ens ho faci saber o a mi mateix, i està invitat este dissabte per poder-ho fer. Fem grups tancats perquè tenim uns formadors, farem unes enquestes i a més farem un debat i agafarem aquí totes les diferents aportacions. Nosaltres estem molt entusiasmats i cal dir que la veritat ens ha sorprès perquè sense haver fet molta publicitat ja som molta gent, volíem fer nosaltres un sol grup perquè són grups acotats de persones i hem tingut que obrir a tres grups de la gent que som i de la gent que vol participar. Per tant, això ens demostra que Convergència està viva i que la gent realment té ganes d'aquesta Convergència del futur no mòria, sinó que pensa molta gent que dona a repetir, més enllà de que siguis un partit o d'altre, una Catalunya independent necessita d'aquests partits que avui en dia d'esquerres, que està molt bé, com és la CUP Esquerra Republicana, que tant de bo per aquesta independència que jo vull i que volem l'Unió de Convergència que segueixen estant i siguin partits forts, perquè els necessitem, necessitem molt l'Esquerra Republicana, però també necessitem una Convergència forta, perquè jo sempre explico el mateix. Mireu, fins fa 8 anys, fa 4 anys, fa 6 anys, la gent que dien que portaven els seus programes electorals independència només era la CUP i Esquerra, i estaven en un 20%. Avui en dia, per ser independents, què ha passat? És quan el president Mas arrastra i diu, amb aquesta gent que venia del catalanisme moderat, diu, passem pantalla, hem de fer un pas més i hem de passar del catalanisme a l'independentisme. I molta gent ha cregut en Convergència. Per això avui en dia el moviment independentista és majoritari, no només per Convergència, però sí que molta gent que era més conservadora, que venia d'un catalanisme moderat, ha cregut que ha cregut amb el president Mas i han fet aquest pas endavant. Jo he sigut sempre independentista, però molta gent del meu partit no ho era. I ara ho han fet. I com que ho han fet, tots som necessaris. I aquesta independència, aquesta Catalunya del futur, necessita una Convergència forta per poder fer el que tots volem, que és una Catalunya independent, però una Catalunya independent no perquè volem una Catalunya independent pels polítics. La volem perquè la gent del carrer tingui millors prestacions, perquè hi hagi menys pobresa, perquè hi hagi més millors escoles, millors hospitals. En definitiva, volem una Catalunya independent per la gent, amb la gent.
Tenim un minut, ràpidament. I a Espanya?
Jo ho he dit sempre, a Espanya, a mi em va, a altres em va la mar de bé, que Espanya segueixin discutint perquè no es ficaran d'acord, i mentre Espanya no es fiquen d'acord, a Catalunya anirem fent la feina. Ens va de meravella, quan se'n rien de nosaltres, que no érem capaços, els vam donar una lliçó. El president Mas fent un pas al costat amb el president Puigdemont i també penso amb el nostre vicepresident Oriol Junqueras, que crec que ho estan fent molt bé Esquerra Republicana i Convergència pel bé del país, i amb una Espanya dèbil, una Catalunya forta, això ens dona més possibilitats per fer una Catalunya independent.
Doncs amb això, algun apunt més? Doncs amb això ens hi quedem. Moltíssimes gràcies a l'Ai Pastor, Joan Pere Gómez Gómez. També que vagi molt bé aquesta cita del Toro Verde el pròxim dissabte, i també doncs, que també anirem parlant doncs, de la diferent actualitat, que no és només municipal, també forma part de l'activitat política del seu grup aquí al Parlament. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies, Dani.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ens acomiadem d'aquest espai del Parlem-ne i tornarem la pròxima setmana puntuals a la nostra cita dels dimecres a la sintonia de la Cala Ràdio. Que tinguin una molt bona setmana.